Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Sindicats i Educació reuneixen novament aquesta tarda per seguir les negociacions i desencallar el conflicte educatiu. Els sindicats esperen resposta de la proposta unitària d'augmentar uns 500 euros al complement específic de la Generalitat en el sou dels docents, després que el govern els presentés a la darrera reunió un pla d'increment dels complements a les tutories que no satisfà les seves recomanacions i que volen que arribi a tot el col·lectiu. És un dels elements claus de la negociació, juntament amb l'increment de plantilles que els sindicats situen amb 6.400 places, lluny de les prop de 1.800 que ha aprovat avui el Consell Executiu. Escoltem la portaveu del govern, Sílvia Paneque, i la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura.
Increment importantíssim de la plantilla, tant per l'educació inclusiva com per l'àmbit de plantilla ordinària de professorat. Crec que tot plegat dona un marc de negociació que hem d'esperar a veure com es desenvolupa a les properes hores, però esperem que ens permeti desencallar el conflicte.
No seran suficients aquestes 1.800 dotacions. No arriben a tots els centres. Necessitem moltes més dotacions i això també doncs, ho hem d'aconseguir en aquestes meses de la negociació. El tema salarial és un altre escull, no? Perquè evidentment nosaltres situem un escenari i el departament doncs, sempre ens ve amb propostes addicionals que no s'hi acosten.
I l'equip d'atenció primària de Salda ha començat a fer proves per detectar de manera precoç l'ambliopia, coneguda popularment com l'ull gandul, en nens i nenes d'entre 15 i 18 mesos. El projecte és una prova pilot pionera a Catalunya i busca millorar la salut visual infantil abans dels 2 anys d'edat. La prova es realitza en infants d'entre 15 i 18 mesos amb un autorrefractòmetre portàtil, un aparell ràpid, objectiu i no invasiu, que permet detectar alteracions visuals, per exemple, com la miopia, l'estigmatisme, la hipermetropia o diferències de graduació entre els dos ulls. I Jonathan Andy, que ha deixat temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa, ho ha anunciat ell mateix a través d'una carta oberta on assegura que vol centrar-se en defendre's. Andy és investigat, recordem-ho, per l'homicidi de la mort del seu pare i fundador de Mango, Isaac Andy, mentre tots dos feien una excursió a Montserrat. I els Mossos han detingut 26 persones i han desmantellat 11 plantacions de marihuana a comarques de Girona, tot plegat en el marc d'un operatiu policial iniciat a primera hora del matí a una dotzena de localitats i en el que també s'han intervingut armes i una gran quantitat de diners en efectiu. Més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Arts Summer School. Serà del 5 al 19 de juliol i posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa amb el suport de la coreògrafa Sol Picó.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Bona tarda, passant ara mateix 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimarts, dia 26 de maig de 2026. Ho tenim tot preparat, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Començarem, com és habitual, fent un repàs a totes les notícies de la costa catalana. La primera aturada avui la farem al Delta de l'Ebre. Passarem per Vilanova, la Geltrú, a Arenys de Mar, Tarragona i acabarem aquí a l'Escala. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. És dimarts i els dimarts ja sabeu que són sinònim d'economia blava. Per aquest motiu la nostra col·laboradora, Ana Alonso, ens portarà les últimes novetats i ens prepararem, atenció, tothom a punt, per jugar a vòlei platja. I dedicarem la segona hora, ja en mans de habituals de la Marina Pérez Got, a parlar de medi ambient, concretament del paratge natural de les Madrigueres, el Vendrell, amb el nostre col·laborador de medi ambient, l'Antoni Ferran. I va, sense més dilacions, avui, aquí a la Ronda Mar, comptem, com sempre, amb els companys i companyes, primer de tot, a la mà dels nostres botons de la ràdio, la Sílvia García. Sílvia, com anem?
Doncs molt soleta, que m'heu deixat avui. Però espero que a la segona hora, que ja la tindrem aquí d'aquí una miqueta, a la Marina.
M'ha cridat també molt l'atenció la notícia aquella del senyor que es dedicava a robar coses arqueològiques de Tarragona i a sobre les exposava en un bar.
Sí, i que a més es veu que amb la impunitat es veu que com ningú li havia dit res fins a llavors, doncs mira, estava tranquil. Però bé,
tranquil.
Per cert, que parlant de tranquil, no sé si has pogut veure la platja, aquest matí que he tingut l'oportunitat d'estar, semblava una bassa d'oli. Literal.
Avui calmadíssima.
Calmadíssima. Ai. És que si veies una onada i semblava que demanés perdó. Ai, perdó, que vull venir per aquí.
També et puc dir que la tarda em vaig... Ahir la tarda em vaig estrenar amb el tubo i les ulleres i els peus de pato i por ahí.
Què dius? Com l'Oriol, igual.
I, sí, igual. I algun
Identic
cop i aquestes
clavat.
Coses meves. Però això ja és un altre tema. Els picarols, exacte. El López de posar pels
dos. Encara ho dic ara, eh?
Ja,
l'Oriol
ja,
està dient alguna cosa i no el deixo obrir. No l'obro el micro.
Va, Sílvia, no ens diguem més, que encara hi prendrem mal.
Sí.
Anem a saludar a la Cel de Delta.cat. Cel Prieto, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda, companys. Pues me feu una mica d'enveja, perquè tots vosaltres ja heu tastat lo mar esta temporada. Jo encara no, m'he d'espavilar una mica, a veure si este cap de setmana puc anar. I és que hasta l'Oriol m'ha passat davant, vull dir, això és una cosa...
És greu, això. És gravíssim,
molt greu.
Com diria aquell.
Per això...
Doncs, Cel, va, deures per aquest cada setmana. Quan ho facis, fas el tic aquell verd i hi ha una cosa menys a l'estiu. De Delta.cat, del Delta de l'Ebre, passem al Garraf amb la Carla. Lanuza, Carla, molt bona tarda.
Molt bona tarda, companyes. Cel, jo tampoc m'he banyat encara a la platja, pots estar tranquil·la, i em sembla que pots prendre't un calma, no seràs mai l'última, perquè d'aquí a que jo toqui l'aigua de la platja... A mi m'agrada molt la platja, però l'aigua em dona una miqueta de rebuig, diguem-ne.
Perfecte, Carla, no em sento tan sola. Gràcies.
Doncs, aviam, sabent l'estat actual de la qüestió i per il·lusions quan començàvem, Oriol Leo des d'Arenys, molt bona tarda.
Molt bona tarda. Bé, a veure, aquí ja es veu, que uns tenen la fama i els altres carden la llana, que diuen, perquè aquí sembla que sigui jo. Sí. L'únic que no es banya, i ara resulta que he sigut dels primers. Ja té gràcia, això.
No, aquest any t'emportes el rècord Guinness, O sigui, el d'aquest any, apunta-t'ho al calendari perquè sortirà les efemèrides de 2026.
Hem de fer la samarreta.
Una samarreta.
Clar que sí. No? I molt bé, Sergi, sabia que tu sabries d'on venia això dels picarols de plats bruts, ho sabia.
Home, és mític.
És mític.
Va,
és mític.
I evidentment avui qui us parla Sergi Corral des dels estudis d'aquí de ràdio L'Escala de la Tercera Planta. Benvinguts i benvingudes a la Randa Mar.
Actualitat.
I ens anem ja amb el repàs habitual a l'actualitat del dia a dia i comencem pel sud, avui per l'extrem sud, pel Delta de l'Ebre, perquè la platja de les Avellanes de l'Ampolla acollirà aquest dissabte 30 de maig la 15a edició del torneig d'handbol platja, una cita ja consolidada al territori que combinarà esport, convivència i promoció del litoral ebrenc. Cel, com anirà això?
Així és, Sergi. L'organització a càrrec de l'Ajuntament de l'Ampolla, el Centre d'Esports Tortosa i el Consell Esportiu del Baix Ebre preveu la participació d'entre 45 i 50 equips. Magí Marquès, president del Centre d'Esports Tortosa, ha fet un balanç positiu dels 15 anys de trajectòria de l'esdeveniment esportiu.
Sempre en positiu. La veritat és que va néixer arran d'una proposta d'un tècnic croata que vam tenir aquí a Tortosa, Robert Papic, que vam fitxar-lo per bàsicament per aconseguir una estructura transversal del club, una reorganització a nivell social i d'esdeveniments. I la mostra és que aquesta activitat com altres perduren durant molts anys, i sobretot la diversitat i diversificació que hi ha en quant als entorns i els organitzadors o col·laboradors que tenim.
Una de les singularitats del torneig és el seu caràcter no competitiu. Tot i el format de torneig, l'objectiu principal és fomentar una jornada lúdica i participativa.
bé, que potser de sortida que no és una competició. Això és decidir, importar-li en torneig, però és una trobada en realitat. Ha passat per diferents fases, des de la part competitiva, i a partir del Covid vam procurar donar-li un aspecte més lúdic. Aquí n'hi ha trofeus, hi ha medalles per tots els participants. Procurem llevar la competitivitat que sempre és inherent al món de l'esport, perquè si la jornada, com dèiem, lúdica, on serveixi de cloenda de l'activitat reglada anual de l'handbol a la pista, i que sigui un lloc on els diferents equips, els jugadors de la zona i d'altres zones de Catalunya i del nord de Castelló s'afegisquen i passem una diada completa de matí i de tarda.
El torneig es dividirà en dos blocs. Al matí competiran les categories escolars, des de prebenjamins fins a infantils, mentre que a la tarda serà el torn dels equips federats i amateurs. L'entorn natural de la platja de les Avellanes és un dels grans atractius de la jornada. Segons Marquès, l'espai facilita una experiència molt acollidora tant per als jugadors com per als espectadors. A més, l'activitat també genera moviment econòmic i social al municipi. Més enllà de l'aspecte esportiu, des de l'organització també es vol posar en valor la tasca dels voluntaris i col·laboradors, imprescindibles per al desenvolupament del torneig.
I d'esport passem a gastronomia sense moure'ns del Delta de l'Ebre, perquè les cases del Canat dona el tret de sortida a les 14es jornades del llagostí. Cel.
Sí, un esdeveniment consolidat que posa en valor el producte mariner per excel·lència de la zona i que permetrà degustar menús amb el llagostí com a ingredient estrella. L'objectiu de les jornades és promocionar la qualitat del llagostí de les Terres de l'Ebre, un producte que arriba directament de la confraria de pescadors de Sant Pere a les taules dels restauradors locals. Enguany, la iniciativa compta amb la participació de 9 establiments de les cases d'Alcanar que presenten propostes des de fins a menús elaborats. Les jornades del llagostí se podran gaudir fins al pròxim 21 de juny, consolidant les cases d'Alcanar com un referent gastronòmic per als amants del producte de proximitat i la cuina marinera autèntica.
I del Delta saltem el Garraf, perquè Sant Pere de Ribes ja ho té tot pràcticament a punt per poder adjudicar aquest estiu 66 pisos més de lloguer assequible. Són pisos construïts al sector del Parc Central, actualment la gran zona de creixement de les Roquetes. L'Ajuntament recorda que per optar a un d'aquests pisos cal estar inscrit al registre de sol·licitants d'habitatge protegit que gestiona l'Agència d'Habitatge de Catalunya. Carla, què ens expliques?
Doncs mira que després de la primera promoció de 86 habitatges de lloguer assequible ja adjudicats, Sant Pere de Ribes es prepara per fer el mateix amb 66 habitatges més. Concretament són els que corresponen a un primer bloc amb 24 pisos, que s'adjudicaran al juny, i els altres 42 són d'un segon bloc que s'adjudicaria al juliol. De manera, aquest estiu ja s'hauran adjudicat tots els pisos d'aquesta segona promoció, mentre ja se n'estan construint 86 més en una tercera. Tots ells tenen la ronda Masia Nova com a eix viari al sector del Parc Central. Per aquestes noves adjudicacions hi ha pisos d'una, de dues i de tres habitacions, que van dels 400 als 690 euros mensuals, una xifra per sota de la mitjana del lloguer que es dona al municipi, que se situa en els 940 euros. L'Ajuntament es mostra satisfet per donar sortida a la demanda d'habitatge assequible, amb reserves específiques per a col·lectius com els joves i la gent gran i per la qualitat d'aquests pisos. Escoltem a Anna Herrera, alcaldessa de Sant Pere de Ribes.
Moltes vegades s'estigmatitzava en el passat que quan un vivia en un pis de protecció oficial era un pis que les qualitats eren les que eren de protecció oficial. Avui, veient aquests habitatges, podem dir que no tenen res a envejar amb un pis del mercat ordinari privat. En alguns casos podríem dir que inclús són millors perquè compleixen amb una normativa a nivell de qualitats.
Entre els requisits per poder-hi optar, cal acreditar com a mínim 3 anys d'empadronament a Sant Pere de Ribes i estar inscrita al registre de sol·licitants d'habitatge protegit de la Generalitat. El govern ribetà assegura haver estat molt actiu en la promoció d'habitatge públic, amb convenis de col·laboració amb fundacions socials i aportant sòl municipal. Una política que es complementa amb d'altres accions per ampliar l'habitatge protegit al municipi, com ha explicat David Navarro, regidor d'habitatge a Sant Pere de Ribes.
A part d'això, tenim més polítiques en el nostre municipi, tenim polítiques de rehabilitació de façanes, d'ajuts al lloguer, que són molt importants també per les famílies que viuen en pisos que no són de protecció oficial, però que estan visquent en el nostre municipi.
Aquests habitatges són possibles també en part pel finançament europeu que s'ha rebut a través del fons Next Generation, que obliguen, per exemple, a apostar per sistemes d'eficiència energètica. Els nous veïns que a l'estiu s'adjudiquin algun d'aquests habitatges tindran també plaça de pàrquing al mateix edifici, en el que és ara la gran zona de creixement de les Roquetes.
I remuntem cap al Maresme perquè el músic aranyenc Pep Berguedà, protagonista en un documental internacional sobre la música del Carib i del Mediterrani. La producció audiovisual porta la marca del presentador de televisió i cantant veneçolà Daniel Sarcos, que va arribar a Arenys a través del moll. El film es projectarà aquest dijous al Teatre Seràfix a les 8 del vespre de forma gratuïta. Oriol.
Doncs sí, Sergi, Soy Caribe, Soy Mediterráneo és un documental musical que explora els vincles emocionals i culturals de Daniel Sarcos amb el Mar Carib i el Mediterrani, tot acompanyat d'un film musical que ofereix diferents artistes tradicionals nascuts en aquests dos mars oposats del món. Un d'ells és el músic d'havaneres Pep Berguedà. El cantant explica que va ser una aparició improvisada després que l'equip del documental contactés amb el moll d'aquí d'Arenys per fer ús de l'espai per les seves gravacions.
Era un dilluns de gener, fred, gris, i aleshores, bueno, l'Oriol, que és el qui porta el moll, va trucar perquè diu, mira, tinc aquí uns músics que volen gravar un documental. I llavors diu, si vols baixar, i si els coneixes i tal. Vaig baixar al moll i, bueno, va resultar que van sortir, vaig anar amb ells, van descobrir que jo em dedicava a la música també i em van demanar si em podien posar un micro a la solapa i ja està. I així va començar tot.
Més enllà de participar-hi cantant cançons, Berguedà també els hi va explicar als músics llatinoamericans la tradició de les havaneres, així com la història de les seves cançons marineres fetes en llengua catalana i que reflecteixen la vida al port d'Arenys de Mar, un fet que va ser clau perquè decidissin incloure'l en la producció.
Ell em descobreix, diguem, entre cometes, descobreix el cantant català i tot això, que clar, ells també coneixien una mica coneixien que la música que es fa a Venezuela té molt a veure amb la música que es fa, però clar, amb aquesta cançó, doncs no tant, no? Amb aquest tipus de cançó així catalana, no? I, bueno, és curiós perquè ells, els hi vaig explicar que perquè ells em van preguntar per què parlaven català i els hi vaig explicar tota la història que estava prohibida tal, i van quedar, diu, esto no se l'ha explicado nunca a nadie, no?
Més enllà de Daniel Sarcos, entre l'equip musical també hi ha participat el productor, guanyador de diversos Grammy llatins, Yasmil Marrufo. Ells representen el fil conductor del documental, on també hi ha músics tant de la seva terra natal com de Niça, de Roma o de Gènova, entre altres ciutats europees. Un fil que està penjat a YouTube i que aquest dijous s'emetrà de forma gratuïta aquí a Arenys, al Teatre dels Seràfics, a partir de les 8 del vespre.
I continuem al Maresme, però una mica més al nord, perquè Tordera celebra la Setmana de la Natura fins al 12 de juny. L'objectiu de les activitats programades per aquest any són els projectes de recuperació i conservació d'espècies amenaçades sota el lema Futur Viu.
Exacte, amb aquest fil conductor es vol remarcar específicament que la conservació de la natura és una tasca urgent i quotidiana i que el futur només és possible si hi ha natura. Aquests projectes no només treballen per salvar espècies en perill, sinó també per restaurar els hàbitats dels quals depenen i garantir l'equilibri dels ecosistemes. Les activitats programades faran incís en l'emergència climàtica i com podem actuar a nivell local en el nostre dia a dia per adaptar-nos i també minimitzar-ne les conseqüències. Així, fins al dia 12 de juny, com deies, l'Ajuntament de Tordera, amb el suport d'entitats locals i torderenques que tenen relació amb el medi ambient, s'ha preparat un conjunt d'activitats lúdiques, xerrades i tallers que es desenvoluparan en diversos punts del municipi. Per exemple, la passejada ambiental als serveis ecosistèmics de la vall de Sant Tou. També una sortida al Parc de l'Amistat o una xerrada sobre l'excursió pirinenca Tordera i el Montnegre. També un taller científic familiar anomenat Coneguem els nostres amfibis i, finalment, una ullada al cel nocturn d'en com utilitzar i saber com utilitzar un planisferi.
I ara marxem a Tarragona perquè han plantat 800 ceps nous a Salou amb l'objectiu de recuperar varietats ancestrals que havien desaparegut del camp de Tarragona. Ens ho explica la Marina Pérez Got.
Planten 848 nous ceps al Parc del Pla de Maset de Salou en el marc del projecte municipal de recuperació de varietats de raïm ancestrals i desaparegudes del Camp de Tarragona. Així es dona continuïtat a la iniciativa engegada el 2024 i consolida aquest espai com a futur referent de la memòria agrícola, el paisatge i l'enoturisme al municipi. La nova plantació incorpora 348 ceps de pàmpol girat, la varietat negra, sobre la qual pivota bona part del projecte, i 500 ceps d'escanyagos, una varietat blanca ancestral també vinculada al territori que s'introdueix per primer cop al Pla de Maset. Amb aquesta ampliació, la vinya experimental arriba al voltant del miler de ceps amb una distribució equilibrada d'unes 500 plantes de cada varietat. La segona fase del projecte permet completar la parcel·la de cultiu amb una estructura rectangular inspirada en les antigues zones agrícoles i reforça l'objectiu de recuperar el paisatge agrari dels segles XVIII i XIX. Segons els seus impulsors, la iniciativa busca preservar varietats pràcticament desaparegudes, així com explicar una part essencial de la història econòmica i social d'aquest municipi del Tarragonès.
I acabem aquí a la Costa Brava perquè un estudi de l'Institut de Ciències del Mar ha posat el focus en les zones claus per l'alimentació i cria dels grans depredadors del Mediterrani. Espècies com la tintorera, el marraix i el peix espasa escullen els canons submarins com àrees preferents d'alimentació i cria. L'estudi posa en relleu la importància ecològica d'aquests indrets submarins, tenint en compte que són zones freqüentades per un conjunt d'espècies que estan al cim de la xarxa tròfica i que es troben en greu perill, sobretot per culpa de la sobrepesca. Un d'aquests espais són els canons submarins del Cap de Creus, que s'han demostrat com un punt principal en els estudis científics de taurons al litoral català. Científics i pescadors han unit forces per a capturar, marcar i alliberar taurons pelàgics com la tintorera. El projecte, anomenat COTI, s'estén a tot el Mediterrani nord occidental i busca tenir un mapa veraç de les diferents poblacions de taurons com la tintorera i el marraix a la Mediterrània per tal de descobrir si podem parlar de poblacions diferenciades o no, o estudiar-ne les diferents migracions anuals. I en successos hem de parlar malauradament de la mort d'un home de 78 anys a Setuna, a Begur, en caure des de les roques de Punta d'Esplom. L'home, que aquest dilluns al matí va resultar ferit crític, ha mort a l'Hospital Josep Trueta de Girona. La víctima era veí de Sant Feliu de Llobregat. L'accident va tenir lloc quan faltaven 5 minuts per les 9 del matí. Un amic de l'home va alertar als serveis d'emergència després que aquest es precipités en aquesta zona rocosa. Fins al lloc s'hi van desplaçar 4 dotacions dels bombers de Generalitat, 2 ambulàncies del SEM i un helicòpter de rescat amb efectius del GRAE i personal sanitari. Quan els equips d'emergència van arribar-hi, l'home es trobava en aturada cardiorrespiratòria. Agents de la policia local i efectius de bombers van iniciar immediatament les maniobres de reanimació que van permetre recuperar-lo momentàniament. Després d'estabilitzar-lo, els serveis el van evacuar fins a la sorra, on el SEM li va prestar la primera assistència. Posteriorment, com hem dit, va ser traslladat en helicòpter de l'Hospital Trueta, on va ingressar en estat clínic i, finalment, ha mort. I ara és hora per anar a conèixer l'estat meteorològic, concretament l'estat de la mar, la previsió meteorològica a càrrec de Luismi Pérez. Luismi, molt bona tarda.
Bona tarda. Continua aquesta situació ben plàcida a tota la costa, amb molt pocs núvols i amb un vent que no serà especialment intens. Tornarà a bufar a les immediates hores de sud, sud-est, a gran part del litoral, i serà novament més cap a les terres interiors, on aquest vent es reforçarà especialment cap a les comarques de Tarragona. Però ja diem arran de mar, un vent molt feble, per tant, marejol en gran mesura i també en bon estat de la mar, i és que aquest vent continuarà sent fluix les properes hores i jornades. En vista demà, per exemple, un vent molt feble al matí, girant ja una mica cap a Garbí, i durant la tarda, si de cas, es reforçarà una mica. Tindrem una mar més espessa, especialment a la costa barcelonina i al sud de la Costa Brava, i és que aquest vent de Garbí o de sud arribarà a cops de 40-50 km per hora, sobretot algunes milles mar en fora, sempre amb força sol, i el dimecres amb més calor a totes les viles costaneres, un ambient d'estiu. N'estem pendents a la xarxa.
I de l'estat de la mar, amb el Lluís Mi, passem a l'estat del trànsit amb el Servei Català de Trànsit i en Roger Serra. Roger, molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs de moment una tarda relativament tranquil·la en aquesta xarxa viària, sense cap gran incidència que ens compliqui la circulació. Repassem algunes zones que sí que presenten bàsicament molta lentitud, aturades de moment intermitents. És el cas de l'autopista AP7, uns 3 quilòmetres entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès, en sentit sud, això com deia, el tronc central d'aquesta autopista AP7 carregat a l'altura de Barberà del Vallès i en sentit sud, i a l'extrem nord també les autopistes que baixen del Vallès, doncs, amb més volum de trànsit, sobretot la C58 entre Montcada i Reixac i l'enllaç amb les rondes C60, aturades puntuals que no arriben al quilòmetre a l'altura d'Argentona i en sentit metro. Per tant, com podeu comprovar, són retencions més o menys conegudes, com us dèiem, sense grans incidències, sense grans aturades. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Pensant en blau, amb Ana Alonso Tambo.
I amb aquesta magnífica sintonia de fons, és dimarts, i els dimarts són sinònim d'economia blava. Per aquest motiu ja tenim en línia la nostra col·laboradora, l'Anna Alonso Tambo. Anna, molt bona tarda.
Sí, hola, molt bona tarda, Sergi, molt bona tarda a tots els oients.
Avui parlarem de les Malvines com una peça clau en el control estratègic de l'Atlàntic Sud, i ho farem també amb Guillermo Burgos. Guillermo, muy buenas tardes desde Cataluña.
Bueno, muy buenas tardes, caballero, muy buenas tardes a Ana y a la técnica de la radio que hace posible esta comunicación.
Las técnicas son muy importantes en esta vida. Ana, primer de tot, y Guillermo, evidentment, ¿por qué las Malvinas son una pieza tan clave en el control del Atlántico Sur?
Bueno, es como tener un aeropuerto en el medio del Atlántico Sur. No hay mucho para producir en Malvinas, en la tierra firme, digamos, ¿no? Ovejas, uh-huh. Básicamente, muy poca explotación de petróleo que están explorando, y lo que sí es el control de las 200 millas a las islas, en el enclave del Atlántico Sur, puerta hacia el oeste, vía Cabo de Hornos, vía Estrecho de Magallanes, África del Sur hacia el oriente y la puerta de la Antártida. Estamos ahí a 1.200 kilómetros de más o menos de la Antártida.
Uh-huh. Ana.
Es esencial el punto estratégico de Malvinas, por eso Inglaterra lo sostiene a ultranza desde 1800 y pico. Las islas fueron descubiertas por franceses, luego ocupadas por ingleses, luego abandonadas, luego ocupadas por argentinos, y esos argentinos que no se constituían como Estado argentino fueron expulsados por los ingleses, y bueno, lamentablemente después ocurrió la Guerra de Malvinas de manera desorganizada, desprolija. El motivo es justo, pero bueno, terminó como terminó y allí están ellos, inamovibles por ahora.
Sí, una uh-huh. cuestión. Guillermo, gracias por estar aquí con nosotros, porque hemos consultado también a la inteligencia artificial y nos dices que eres uno de los máximos especialistas, o sea que gracias por darnos luz, porque ahora ha vuelto otra vez y han puesto sobre el tablero otra vez las Malvinas. Si no estás
hola,
todavía,
hola.
¿Hola? ¿Hola?
Sí, Ana, yo te escucho en...
¿Me escuchas bien ahora?
Sembla que tenim alguns...
L'hem perdut? tenim
alguns problemes de connexió. Anna, dèiem, sí. Introduíem el Guillermo sí. Burgos, que segons has dit tu era un gran és un gran expert, no?, en aquest geopolítica àmbit. De l'Atlàntic Sud.
Clar, justament a les Maldives. Ell va fer fins i tot, ho podem dir, una activa conferència també a la Universitat de Brasil, perquè ell és argentí, però també passa mig any també a Brasil i va fer una conferència a la universitat. Sí, que és interessant des del seu punt de vista. I el que em més destacar és també els recursos naturals, el que ell deia, l'Antàrtica, i també el control marítim. Perquè qui controla aquest arxipèlag domina les rutes marítimes, en aquest sentit, que és el que nosaltres ens interessa, eh?
L'hem recuperat. L'hem recuperat, Anna.
Vinga,
sí, ja t'hi pots adreçar directament, si vols.
Moltes gràcies, Sergi.
Sí.
Guillermo?
Sí, sí, te escuchaba. No domino el catalán, pero te escuchaba.
Bueno.
Tuve el privilegio de ser invitado por la Universidad Federal del Sur.
¿Sí?
Brasil tiene especial interés en el tema antártico. ¿Sí? Desde hace unos 20 años Brasil invierte muchísimo dinero en sus bases sí. antárticas. Y bueno, claro. El tema de Malvinas repercute porque de alguna manera Brasil entiende más o menos lo mismo que hicieron los norteamericanos, ¿no? Con la doctrina Monroe, sería Sudamérica claro. para los sudamericanos.
Claro.
Y bueno, Inglaterra viene a entorpecer porque su presencia es un entrave diplomático y es un entrave gigantesco económico por las licencias de pesca.
Claro, porque con las cosas de la pesca no quieres decir que también Estados Unidos, que también es baladí, porque está junto al FMI y que hace que también está dentro de la OTAN, o sea, que ya le vale. Pero también es un poco de represalia también y de control a Inglaterra, o sea, que aquí es un juego estratégico lo que tenemos encima del tablero. Es un ajedrez en plena acción, ¿es así?
Sí, igual, Ana y oyentes, sí. no creo yo que el apoyo del presidente Milei al presidente Trump en el tema de la sí. guerra contra Irán vaya a sí. modificar la relación histórica y carnal que tiene Estados Unidos con Inglaterra. Algunos claro, se ilusionaron no, porque, bueno, Trump criticó... Hola, hola. Sí, hola. Que Trump criticó a Inglaterra por la falta de apoyo en la guerra, y aquí algunos argentinos desavisados se entusiasmaron con eso, decir, bueno, ahora podemos negociar nuevamente, diplomáticamente, y no creo en eso. Yo creo que Inglaterra no va a alargar las islas y está con este tema de la autodeterminación de los pueblos. Es lógico, los isleños son ingleses hace muchísimo tiempo son ingleses, entonces lógicamente si le preguntan a los isleños van a decir que quieren pertenecer a Inglaterra. ¿Me escuchan?
Sí, hola, sí, hola, adelante, hola. Adelante.
Bueno, entonces tenemos ese entrave diplomático, siempre Argentina... pugna, lucha por sus islas, es un territorio que queda a 450 kilómetros en su punto más cercano con Argentina, a 12.000 kilómetros de Inglaterra, pero ellos tienen el control, la guerra se perdió, por poco, pero la guerra se perdió, y hoy a un costo muy alto Inglaterra precisa de cualquier manera facturar para atenuar los gastos que le representa sostener un bastión militar en el Atlántico Sur. Por eso las licencias multimillonarias de pesca. Los países que pescan principalmente son Portugal, España y China. Pero España también tiene una participación muy grande de la pesca en el territorio, en el mar argentino, que está bajo tutela de Inglaterra. No sé si me copian bien.
Sí, sí, te estamos copiando, te estamos escuchando atentamente. Lo que pasa es que he tenido un pequeño problema, se nos ha perdido Ana. En todo caso, si quieres continuar explicándonos, por favor.
Continúo, sí, sí,
sí,
continúo.
Sí, adelante. Recuperamos a Ana también.
Entonces, el problema es estratégico, básicamente. Repito, es un bastión militar en el medio del Atlántico Sur, con puerta hacia el Pacífico, con puerta hacia la Antártida y con posibilidades pesqueras multimillonarias. Ese es el real interés de Inglaterra. No hay interés de soberanía a no ser económica.
Guillermo.
Sí, los escucho. No sé si hay alguna pregunta o continúo.
No, hay lo que comentaba usted ahora, de la soberanía económica y todas las relaciones, claro, porque ahora evidentemente también lo comentaba usted, ¿no? El panorama mundial está muy muy agitado y supongo que personas como Milei en este caso, y ya nos lo has comentado un poco, no sé si ayudan o más bien lo contrario dentro de esta economía y de esta macroeconomía argentina y lo que nos comentabas ahora de la relación.
Sí, la verdad es que los políticos tienen a veces, nosotros acá en Argentina le decimos el manotón del ahogado. Tienen actitudes y tienen algunas acciones que al ciudadano con un mínimo de ilustración y con un mínimo de reflexión sabe que no tiene ningún eco, no prosperan, acciones que no prosperan. Entonces, hoy aliarse a Estados Unidos en 0% va a ayudar a una negociación diplomática. Yo no lo veo de esa manera. Y bueno, hace años que lo sostengo, después que se perdió la guerra, ya hace 44 años, siempre se dijo, bueno, ahora vía diplomática las vamos a recuperar. Es muy difícil, yo no creo que Inglaterra ceda en este aspecto. No. Y Trump, bueno, ya sabemos cómo es Trump, tampoco tiene interés ni en Argentina, ni en Inglaterra, ni en las Malvinas. Entonces, es una ilusión. Para nosotros los argentinos es muy triste imaginar que Malvinas está y sigue bajo el control de los ingleses, pero bueno, ya llevan muchos años allí, se creen dueños, uso possedetis, dicen algunos, ¿no? Tantos años administrando las islas, son de ellos. Ese es el pensamiento inglés. Nosotros los argentinos somos muy gauchos, somos muy, muy sentimentales, muy de barrio, y nos molesta que haya ese entrave. Al argentino le molesta más la soberanía emocional que la soberanía económica. El argentino, claro, a veces es escaso en pensamiento, no está pensando en el real interés inglés, que es la economía. El argentino quiere los colores de la bandera. Piensa con... o sea, es movido a emoción y no a racionalidad como los ingleses.
Y en año de mundial supongo que mucho más. Guillermo, sí. Quería comentarte también un tema. Sobre todo, ¿tiene alguna influencia este control de las Maldivas como zona pesquera, sobre todo? Ahora me viene a la cabeza si estamos hablando de una zona pesquera muy importante y qué papel juega todo esto también en el mundo, en este caso en el sector primario.
En la producción, Argentina pierde en pesca de las 200 millas, básicamente el 90% de la pesca de la 200, milla 201, le llamamos nosotros, ¿no? Fuera del mar, de la zona económica exclusiva argentina, la realiza China. Hay algunos barcos españoles, hay algunos barcos portugueses, pero básicamente afuera de las 200 millas la realiza China. Ya en el territorio de Malvinas, que es la zona esta contigua a Malvinas, que es mar argentino, pero nosotros no podemos ingresar, solamente bajo licencia inglesa, se presupone que las pérdidas ahí rondan los 1.500 millones de dólares anuales. Es muchísimo dinero extraído por dinero, sí. Barcos de otras banderas. Y ahí, bueno, hay empresas españolas también. Los argentinos confunden, dicen, España está pescando ahí. No es España, son empresas españolas. Y
es muy diferente.
También nosotros tenemos empresas españolas, yo trabajo para una, Iberconsa, que es una empresa gallega, de Galicia me refiero, ¿no? Que pesca dentro de la zona económica exclusiva argentina, con barcos que son españoles, pero que están abanderados en Argentina. Entonces, legalmente pueden pescar.
Hemos recuperado a Ana otra vez. Disculpa los problemas, disculpar los dos, evidentemente, todos estos propios problemas de conexión.
No, por favor, por
favor. Ana, volvemos a
saludarte. Sergi, gracias. Yo bien.
De res.
Una cuestión, Guillermo. A ver, la fragmentación que tú comentas que es soberana, es de la soberanía, esto, podemos decir también que la base, como el puerto de Ushuaia, que se ha cedido, es un ejemplo bien claro, desde que se ve que el suelo ya no es lo más importante, sino que son los datos, el espectro y los minerales.
No. Voy a ajustar ahí, voy a ajustar la sintonía. La soberanía es muy importante. Y Ana, los puertos operan internacionalmente. Que se le ceda un puerto, esto es simbólico. Sí. Que se le ceda un puerto a Estados Unidos no significa que Estados Unidos va a cerrar el puerto y solamente operan ellos.
Lo venden no así, lo venden así desde aquí. Sí.
Bueno, lo que pasa es que la ideología hace mucho daño.
Claro, aquí está, por eso todos nos han engañado.
Tenemos que incentivar el libre pensamiento y no la ideología. Existe el paso inocente, se llama en la navegación, el paso inocente. Un barco, inclusive un barco de guerra, puede navegar a 20 kilómetros de la costa de cualquier país, siempre que no ostente sus armas, y si es un portaaviones, los aviones estén dentro del hangar. Un barco de guerra, inclusive un barco de guerra, puede navegar en proximidad de la costa, y se llama paso inocente. Ana, el derecho de mar es muy diferente del derecho de tierra. Para entrar en España yo preciso tener un pasaporte y pedir permiso. Para navegar en aguas españolas, lo único que tengo que hacer es comunicar. Estoy navegando en aguas españolas. Aviso que estoy navegando en aguas españolas. Eso se llama paso inocente. El uso de los puertos también es así. Cualquier barco puede venir, un barco chino, venir, cargar, proveerse. Presento una nota a una agencia de navegación, la agencia de navegación habla con la autoridad portuaria, viene el barco tal, de China, de Rusia, de Estados Unidos, y en fin, es comercio exterior, ¿no? Se le vende el producto que necesite.
Guillermo, también
es simbólico,
aquí
es simbólico, es decir, va a operar en Estados Unidos, pero bueno, Brasil opera en el puerto de Ushuaia hace años. España tiene los dos barcos, Las Palmas y el otro más nuevo, operan hace años en el puerto de Ushuaia.
Una cuestión que también es importante antes de que se acabe el tiempo. Hay una decisión también que es conspiranoica, que por ejemplo le dicen que la Patagonia puede ser como la idea de Israel, dicen que ya tiene un plan que es Andinia. Puede ser este plan, o sea, conspiranoico, la irrealización del Atlántico Sur. Puede ser, tú lo ves así, como la gobernanza de los algoritmos.
Como
dicen
en
Silicon Valley del frío. Eso dice el Silicon Valley del frío. ¿Compramos o no compramos la idea esta del agua, los datos? ¿Lo compramos o no?
Para mí los planes, no hay planes macabros de media docena de genios multimillonarios que trazan el destino de la gente. Acá voy a citar a Foucault y el poder. ¿Y quién manda es el poder? El poder económico. Entonces, cuando una empresa o una serie de empresas precisa un determinado puerto, van y contratan al puerto. Che, nosotros precisamos esto, precisamos agua, precisamos energía, precisamos muelle, y lo hace el dinero, pero no un plan macabro. No veo planes macabros.
Bueno. Guillermo,
y otra cuestión, porque el nuevo petróleo son los minerales, tú lo ves así, ya plaguen, ¿eh? El último, sí, tú lo ves así, que el nuevo petróleo son los minerales a futuro, y por eso los cables, submarinos, la idea, ¿la ves así? ¿Es el futuro? Es que va a dominar el mundo.
Los Andes en sí tiene una explotación recién insignificante, mucho más explota Chile que Argentina, pero bueno, hay muchísimos minerales, hay litio, hay un interés. Pero yo no veo hoy un plan macabro, no veo ninguna acción macabra atrás de esto. Es más, siempre son las mismas empresas a intentar explotar. Explorar y explotar estos bienes.
Debemos acabar.
No soy de la idea de planes. Sí, hay mucha pavada en internet, se lee mucha tontería, pero no creo que haya un plan macabro superior, un paraguas superior que destine todo esto. No creo.
Para eso estás tú como experto, que para eso te hemos traído, para que nos lo puedas comentar.
Hola, se cortó.
Hola, sí.
Hola.
Hem d'acabar, potser s'ha tallat la connexió amb el Guillermo. De totes maneres, òbviament, donar-li les gràcies per estar aquí a la Ronda Mar, i Anna també, un cop més, donar-te-les a tu.
Molt bé, Sergi, moltíssimes gràcies, i moltíssimes gràcies a tots els oients, i dispenseu doncs les comunicacions.
Ens en tornem a cap a casa nostra, perquè a la Ronda Mar s'hi poden fer molts esports. Parlem dels que es fan damunt l'aigua, com vela o en rem, i avui parlarem dels dos que es poden fer en una platja. Vòlei, platja, i òbviament Arenys de Mar també hi fan atletisme. Oriol.
Doncs efectivament, Sergi, arran de mar ho has dit, es pot jugar a molts esports, el vòlei platja n'és un clàssic, però també atletisme, i aquí a Arenys això ho sabem fer, perquè aquest passat cap de setmana s'ha fet la 14a edició d'atletisme a la platja, i ens ho pot explicar el president de la penya Panemi, el Zenon Tomàs, que el tenim en línia. Zenon, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Molt bé, la veritat és que amb ganes de saber començar una mica pel començament, Comencem per dissabte, teníem aquesta sessió ja clàssica, d'atletisme a la platja de la Picòrdia, Arenys. Bé, com ha anat? Com ha anat aquesta sessió atlètica arran de mar?
Bé, doncs, diguem que molt content, doncs, tant per com va funcionar tot com per la participació, i aleshores també, doncs, el poder fer doncs el mateix dia a l'Iron Kid, doncs va fer que molts més nens i nenes d'aquí d'Arenys i de pobles del voltant doncs també vinguessin a visitar-nos amb nosaltres, i ja dic, va ser una matinal molt agradable, i des de les 10 fins a la 1 doncs que els voluntaris que teníem a les diferents proves doncs no van parar. Sí, vam tenir gent des de primera hora fins a última hora. O sigui que molt contents i esperant una propera edició, ja.
I tant, sí, no, sens dubte que hi serà, aquesta propera edició, perquè, com dèiem, ja és tot un clàssic aquí a Arenys, aquesta pràctica esportiva a la platja, que, de fet, Zenon, ha de ser especial tant per qui no ho ha fet mai, que s'hi podia acostar i, mira, a la platja, doncs, fer algun salt, fer alguna cursa, com també per aquella gent que fa atletisme habitualment, que, clar, fer-ho a la platja és molt diferent.
Sí, bé, per un cantó, doncs, tenim els que normalment, doncs, fan atletisme. Vam tenir, doncs, a part de la gent de la penya Panemi, doncs, va venir bastants atletes de l'Esport Canet i del Calella. I, és clar, estan acostumats a fer-ho doncs a les pistes o quan fan crossos o així, doncs fer-ho a la platja és una zona diferent que normalment doncs no ho fan, i que, a més, doncs, com jornada lúdica i ningú competeix contra ningú, sinó que competeixen contra si mateixos, perquè podien fer les proves 3-4 vegades i cada vegada se'ls agafava el temps o se'ls media el salt o el llançament, i el que tenien que fer era superar-se a si mateixos, i al final, com cada any, s'hi acaben apuntant pares, s'hi acaben apuntant avis, o sigui, s'hi apunta tothom. I com bé has dit, gent que fa atletisme, gent que no fa atletisme, i gent que ho fa per primera vegada i doncs els hi agrada, i que ara la temporada que ve han dit que ens vindran a veure, i potser doncs algun atleta més doncs podrem tenir degut amb aquestes jornades d'atletisme a la platja.
Clar, és que això us dona molta visibilitat, Zenon, perquè les pistes d'atletisme, diguem-ne que al mig del pas no estan, les pistes. Per venir-vos a veure...
No ens veu ningú.
Ara, i per tant, fer una jornada d'aquestes així a la platja, home, això us dona visibilitat.
Sí, no, és una manera de visibilitat, i després també tenim que pensar que aquestes jornades són com a cluenda del programa doncs, que fa 14 anys que estem fent a les tres escoles d'Arenys. Tenir que a les 12 va entrar una mica de boira de mar i de 12 a 1 doncs, vam estar millor, però sí, sí, vam tenir calor. Però ja et dic, els nens i nenes ells corrien per allà, els pares estaven més aviat a l'ombra i doncs es va suportar. Potser millor aquest any que no pas l'any passat que vam tenir el perill de pluja durant tot el dematí, inclús alguns moments es va ploure i això va fer que molta gent no baixés.
Clar.
I o sigui que aquest any hem tingut molta més participació que no l'any passat i degut precisament a això, en el temps. Clar. Al final la majoria quedava, acabaven a mar, eh? O sigui, a la que acabaven de fer les proves es banyaven tots, eh? O sigui que la calor ja se la feien passar.
Sí, 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 no, amb això quan estàs arran de mar i a la platja, el més normal és acabar amb una bona remullada. Zenon Tomàs, president de la penya Panemi, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta estona i sort, que vagi tot molt bé.
Perfecte, moltes gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
I com dèiem, això pel que fa a l'atletisme, però també podem parlar de vòlei platja, un altre esport que es juga ben arran de mar, i en aquest cas perquè a Arenys de Mar el Club Vòlei Platja d'Arenys organitza cursos, cursos per a joves, per a infants i joves, i també per competició, per ja anar treballant i preparant aquesta temporada d'estiu. Van a càrrec del Club Vòlei Platja i la seva directora esportiva és la Laura Buján. Laura, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, Laura, t'hem trucat perquè volem parlar d'un curs, hem vist a xarxes socials que feu un curs de vòlei i platja, la veritat és que comença l'estiu, comença l'època d'anar a la platja i de jugar-hi a vòlei. Explica'ns una mica, Laura, quina és la intenció que teniu amb aquest curs.
Doncs mira, estem supercontents perquè fa molts anys que el fem i aquest any sembla que tindrem molts nens. És un curs que fem 3 dies de la setmana, dilluns, dimecres i divendres, per nens de 8 a 18 anys. Segurament aquest any, com que preveiem tenir molts, el farem amb dos torns i el segon torn serà pels nens de competició, que ara mateix estem començant a preparar ja la competició d'estiu. I a part d'això, també fem entrenaments per adults i veterans, que seran els dimarts, els dijous i els divendres de 7 a 9, així que tindrem vòlei platja per tothom que s'animi.
I tant, no, no, sens dubte que n'hi ha, de vòlei platja, i aquí a Arenys, a més, hi ha força nivell, força tradició. Què t'anava a dir, l'objectiu d'aquest curs, Laura, quin seria? Seria engrescar més gent a jugar-hi, formar equips? Quin és exactament l'objectiu, el que vulgueu aconseguir, o que vulgueu aconseguir cada any, amb aquest curs?
Doncs mira, els dos volem començar a tornar a fer força amb la base. De fet, aquest any hem estat amb dues escoles col·laborant i hem fet sessions d'educació física. I també volem doncs, engrescar els nens a començar a competir i a descobrir l'esport d'una manera més seriosa.
Perfecte, perquè, clar, vòlei platja, clar, només es juga a l'estiu, Laura, les competicions, tot només és a l'estiu. Durant l'any, què feu? Esteu parats?
No, durant l'any també entrenem. Durant l'any també entrenem i tenim alguns nens que fins i tot s'animen a competir i combinen la platja i la pista o només fan platja, vull dir, al final estem sempre actius.
Perfecte, i de cara a la competició, aquest any com es presenta? És a dir, els que ens dediquem una mica a seguir-vos, a seguir l'actualitat esportiva, en què ens haurem de fixar concretament?
Doncs mira, ara a finals de maig comencem a principis de juliol les primeres proves i tenim equips de totes les categories, infantil, masculí, femení, tenim 3 cadets femenins, 3 cadets masculins, sots 19 masculins i femenins també tenim un munt i a veure com va. Esperem poder classificar amb algun equip pel campionat d'Espanya, que jo crec que sí, i anirem veient. Ara són 4 proves fins al juliol. I si classifiquem, doncs a partir del juliol viatjaríem a diferents punts d'Espanya per competir a nivell nacional.
Perfecte, home, aquest seria l'objectiu. Recordo que l'any passat es va aconseguir, recordo haver parlat de diferents equips, cap a on era, cap a la línia de la Concepción, pot ser, oi?
Sí, a la línia de la Concepción vam enviar els cadets masculins i femenins i els masculins van fer 5 anys d'Espanya, que està superbé.
I tant, doncs a veure si aquest any es pot repetir o millorar algun èxit d'aquest tipus.
I tant, esperem que sí, la veritat.
I per això també ha de servir una mica aquest curs, aquest curs que comentàvem, que bé, ha de servir una mica d'escalfament, no?, per anar preparant, per anar fent bullir olla, podríem dir.
Sí, exacte. I si no, per la gent que s'ho vol passar bé, també és perfecte. Vull dir, ja acabo de partir tothom.
Perfecte. Només ens queda per saber, la gent que vulgui doncs, acostar-se, participar d'aquest curs que comentàvem, què ha de fer? S'ha d'apuntar prèviament? Venir a la platja els dies que hi sou? Com funciona això?
Doncs mira, hem d'entrar a la nostra web, que és de Club de Platjarenys, cbplarenys.com, i allà teniu tota la informació i els formularis per inscriure-us, i a l'Instagram també. I si no, em poden trucar, que estem al telèfon també al Google del Boi Platja, i jo els explico sense cap mena de problema i compromís. I ara, abans del curset, si volen entrenar, poden venir a provar, i si no, tot el tema casal, doncs ja... ja es veuria.
Perfecte, doncs queda dit, tothom que estigui interessat en aquest esport, en el voguei platja, que ara, com dèiem, tot l'any es pot anar entrenant, però ara sembla que l'estiu fa com, venen com més ganes, no?, d'anar a la platja i jugar.
Sí, sí, no, a més és ideal, perquè a la tarda no fa tanta calor, s'està superbé, és genial.
Doncs amb aquest esport genial avui n'hem volgut parlar, amb aquest curset, a través de la Laura Buján, la coordinadora d'aquí del Club Voguei Platja d'Arenys. Laura, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquesta estona i que hi hagi molta sort amb aquest curs i a la temporada, i segur, segur que estem en contacte.
Perfecte, moltíssimes gràcies.
Doncs ja ho veus, Sergi, ja sé que el teu és anar en marc per pescar, però vaja, si t'animes a quedar-te a la sorra a practicar algun esport, mira, avui t'hem donat dues opcions, atletisme i voga i platja, pots escollir la que vulguis.
Doncs, Oriol, me les apunto. I ara el que farem és un moment de pausa i donarem pas ja a la segona hora amb la Marina Pérez Got i l'Antoni Ferran. A reveure, que vagi bé.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the freeway, riding shotgun with you. Two hearts in the fast lane, we had big dreams in blue. Playing sweet child of mine, and I still feel that line. Where are you now? Where are you now? You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. Some days I can feel it, but the feeling ain't all blue. You got me believing, one day you gotta come through. Lost in these city lights, cause I can't sleep tonight. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long ago, my love. Where did we go wrong? Too late to turn around. Just like my favorite song going round round my head. Like my favorite song going round round my head. You're just like my favorite song going round round my head. Like my favorite song going round round my head.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més.
La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Bona tarda, són les 5 notícies. ...26 detinguts en un operatiu...